Som el suplement Som a Catalunya Ràdio. Gemma Safontria, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Tinc el Jovany aquí, que té gana, diu.
Sí, home, és que ja va tocant, la una.
Avui plàstics, m'han dit.
Sí, parlem d'un invent dels anys 50 que ningú ens avisà que no era tan bon invent com semblava.
Veus, ara el tenim per tot arreu, oi?
Plàstic per dinar, tu. Sí, pensava que això del caníbal era una cosa més sofisticada, Jovany.
No,
veig això... que no, eh?
Sí, home, ja és molt sofisticat. El que passa que tot el que ens mengem ve embolicat amb massa plàstic, més del compte.
Dolent.
Tu quan vens del súper amb la bossa plena carregada de coses...
Fatal.
Comences a treure-ho de la bossa per posar-ho a la nevera i et queda tota la cuina plena de plàstic, sí o no?
Però compres amb cistell.
Compro amb cistell i ja vaig...
M'has ignorat
molt. No, sí, vaig ja directament amb la bossa de paper.
Veus? Sí, aquí m'has agafat.
Anem millorant.
Escapa.
A veure si t'apliques una mica. Va, que arrenqui el caníbal.
Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Gemma Safontria.
Què es parlarà al voltant d'una taula, Gerard?
De reconeixements, perquè aquesta setmana s'ha fet el repartiment dels sols Repsol, l'equivalent espanyol de les estrelles Michelin. Novetat destacada, els tres sols que ha obtingut el restaurant Les Cols, d'Olot, capitanejat per la Fina Puigdevall, i que s'afegeix al grup de 8 restaurants catalans que ja tenen la màxima distinció. Altres restaurants, com la Buscana i el Moments, n'obtenen 2 i s'estrenen en aquell llistat d'èlit establiments com l'Alcostat, del Jordi Vilà, i la Urt, d'Artur Martínez, que no para de rebre distincions després que el mes de novembre aconseguís la primera estrella Michelin.
Sempre són qüestionats aquesta mena de reconeixements,
sí.
Però no deixen de ser i de tenir els seus defensors i, per bé o per mal, són una referència del panorama gastronòmic a escala estatal.
Un restaurant caníbal a Berlín.
De què més s'hi parlarà a les sobretaules aquests dies?
De dietes vegetarianes. Un estudi de la consultora Lantern ha determinat que l'estat espanyol es troba entre els 10 països més vegetarians, per dir-ho d'alguna manera, del món, amb un 10% de població que segueix una dieta vegetariana. Això són gairebé 4 milions de persones, de les quals 2/3 són dones.
D'aquí ve que les empreses cada vegada tinguin més oferta per a aquest sector de la població.
Hi ha un nínxol de negoci important, és clar. Els principals motius pels quals la gent es fa vegetariana a l'estat espanyol són, segons aquest estudi i per aquest ordre, la salut, el medi ambient i evitar el patiment dels animals.
I parlant de patiment animal, tanquem el sumari amb un tema sobre hamburgueses.
Recordes que la setmana passada vam parlar d'aquell il·luminat de YouTube que es va menjar una hamburguesa del McDonald's que havia enterrat al pati de casa seva un any abans?
Me'n recordo.
Doncs no sé si inspirats per aquesta proesa, Burger King acaba d'engegar una campanya que gira entorn d'una de les seves hamburgueses totalment florida, o sigui, passada.
A veure si això al final es convertirà en una tendència gastronòmica.
Això no es pot descartar mai. De tota manera, la intenció que té Burger King mostrant una de les seves hamburgueses totalment florida és transmetre la idea que els aliments, com més naturals són, més ràpidament es floreixen i, per tant, es passen.
Em sembla recordar que l'hamburguesa del McDonald's que aquell home va enterrar al pati de casa seva, un any després no era gaire diferent d'una hamburguesa acabada de comprar.
Correcte. Sospitós, no?
Sí.
Doncs Burger King, potser inspirats per això, ensenya com queda una de les seves hamburgueses només 34 dies després de fer-la. Expliquen que el deteriorament és un bon senyal que demostra que n'han retirat els conservants artificials i altres additius que hi posen.
No hi ha treva a la guerra publicitària entre cadenes de menjar ràpid.
Que va, en Ramoneda mai ens ha portat res florit, això s'ha de dir, perquè tot el que
això
té
és
de primeríssima qualitat.
Benvinguts, com esteu?
Bé.
Alguna novetat de la Paula?
Doncs mira, molt contenta i nosaltres també, perquè des de dijous el restaurant Caníbal amplia la plantilla amb un nou membre, un petit caníbal que es diu Pau.
Un canibalet, eh? Des d'aquí, res, moltes abraçades a la Paula, al Pau i al Lluís, també.
I al Lluís.
Doneu-li records de part meva.
Sí, home, i tant.
Espero que vingueu amb gana, avui.
Sí.
A la cuina s'hi han posat molt aviat i han preparat quantitats ingents de plats per llepar-se'n literalment els dits.
Ai,
a veure.
Us recomano amb entusiasme unes racions de calçots escalivats, acompanyats, això sí, per una salsa casolana canònica. Ens els menjarem a taula i ben asseguts.
Molt bé, tots
tot maridat amb un vi brisat que us posarà música a la boca.
Mm.
I, per començar, tenim dues propostes.
A veure.
uns farcellets de farmacèutic i enciam, amb salsa de safrà. El farmacèutic me l'han portat avui, no cal dir-ho.
Tot ben fresc.
O, si ho preferiu, per combinar amb els calçots, hem preparat una graellada de carn de catedràtic en salut pública i d'emprenedor compromès amb el medi ambient. Què us porto?
Doncs que això segon, no?
Mm, que no podem fer un mix? No, va, vinga.
Sí, no, això... jo em quedaria amb la graellada de carn.
Endavant, la graellada.
Va, vinga.
Excel·lent elecció. Un restaurant caníbal a Berlín.
Fa 5 anys era molt estrany que algú vingués amb tàper. Tot el contrari, tothom ens demanava amb paquetets, molt individualitzat, tot preparat per congelar.
I cada vegada la gent tira més de cara al cartó i menys al plàstic, això sí que és veritat.
Hauríem de portar la bossa de roba per agafar la compra, però la realitat és que normalment se'ns oblida.
Cada vegada hi ha més veus que avisen de l'excessiva presència del plàstic en les nostres vides. El plàstic va suposar una revolució quan es va inventar, però ara sembla que és un problema sense control. A Europa, cada any se superen els 15 milions de tones de plàstic. 30 quilos de plàstic per habitant. Rosa García, directora de Refero, porta 20 anys explicant que hi ha massa plàstics a les nostres vides i que els consumidors tenim moltes coses a dir i a fer.
Som conscients de la quantitat de plàstic d'un sol ús que utilitzem.
Jo crec que ens n'adonem molt quan a casa veiem com creix la bossa de residus dels envasos i dels plàstics. Quan arribes a casa i penses, ostres, al final que he comprat més plàstics que menjar, no? Paquets de galetes que venen, no?, sobre embolcallats amb més productes, la proliferació de l'envàs de, com els brics, estem barrejant alumini, paper, cartró i plàstic, dificilíssim, bueno, de fet a l'estat espanyol impossible de recuperar. Per això nosaltres, no, de vegades ens demanen quin és el millor envàs, no? Els envasos retornables, òbviament, l'envàs de vidre. Cap a 1950 és quan va explosionar la indústria del plàstic de l'envàs, quan va proliferar, doncs, aquest nou estil de vida d'usar i llençar. Penseu que es calcula que des de 1950 s'han generat 9,5 bilions de tones de plàstics i que de tot aquest plàstic que s'ha generat no s'ha arribat a recuperar ni el 10%. Per tant, tots aquests plàstic, milions i milions i milions de tones que hem generat, continuen avui amb el planeta. Després de gairebé 30 anys amb el tema del reciclatge, les 3 R, les 4 R, s'ha vist que estem en una situació d'estancament, doncs, que el reciclatge no salvarà el planeta. A Catalunya, el que recuperem en total no arriba ni al 40% dels residus que estem generant. Per tant, el reciclatge no és la solució al gran problema que tenim de generació de residus. Hi ha molts productes que s'estan posant en el mercat que no estan pensats per ser reutilitzats, reparats, ni tan sols reciclats. Pensem en les famoses càpsules de Nespresso, els potets petits com els iogurts, els actimels, tots aquests envasos, quan van a parar les nostres plantes, tecnològicament no es poden aprofitar. Aquests plàstics, fins al moment, doncs, es traslladaven amb d'altres països, no? La Xina, Malàcia, països asiàtics, perquè ells s'encarreguessin de la seva gestió. Per tant, estem també, no?, continuant, no?, llançant el problema també fora de casa nostra.
Hi ha científics que diuen que en el 2050 en els nostres mars hi hauran més plàstics que peixos.
Les Nacions Unides, la Unió Europea, estan ja alertant de quins són els impactes d'aquests plàstics, d'aquests envasos, amb els nostres ecosistemes.
Aquests residus també tenen efecte sobre la nostra salut.
Avui podem dir que el 100% de pràcticament tots nosaltres estem orinant plàstic cada dia. La filosofia d'aquesta campanya de salut de plàstic era posar, doncs, el focus amb el fet de que la nostra alimentació, que passa per una plastificació absoluta avui en dia, també té efectes sobre la salut. Per això vam agafar 20 líders d'opinió, 10 de Catalunya i 10 de les Illes de Balears, i estem parlant, doncs, des de l'artista Miquel Barceló, l'actriu Sílvia Abril, gent de la medicina com la doctora Elena Carreras, i els vam demanar una mostra d'orina. Aquesta mostra d'orina la vam enviar a l'Institut Noruec de Salut Pública, que és l'institut referent a nivell mundial, amb la detecció d'ftalats i fenols, que són derivats plàstics pel que venen del tema dels productes envasats. Nosaltres, per desenvolupar aquest projecte de ReZero, vam demanar la col·laboració a l'Institut Alimim, amb l'equip del doctor Miquel Porta. Jo, com la resta de participants, vam donar positius en una mitjana de 21 substàncies plàstiques.
21, eh?
21 substàncies derivades del plàstic.
Em sembla que me'n vaig a veure el doctor Miquel Porta perquè em doni més detalls sobre aquest estudi, perquè m'expliqui més coses. Et sembla si ens trobem en el mercat de la Concepció en una estona?
Perfecte.
Deixem el centre de Barcelona per anar fins a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, IMIM, on ens espera el doctor Miquel Porta.
Bon dia, Miquel.
Què tal? Hola.
Miquel Porta és catedràtic en Salut Pública de l'UAB. És un dels grans experts dels efectes de l'exposició dels plàstics en la salut humana. Durant molt de temps ha sentit que predicaven al desert. El Miquel i el seu equip de l'IMIM va assessorar i supervisar la campanya Salut de Plàstic d'Arcero. El doctor Porta és un dels pocs acadèmics al qual els periodistes li provoquen simpatia. Així que li preguntem sobre l'estudi que l'estiu passat va publicar la Universitat de Newcastle, que afirmava que els humans cada setmana ingerim el plàstic equivalent a una targeta de crèdit. És un estudi alarmista? El doctor Miquel Porta té la resposta.
Podria ser l'equivalent a una targeta o podria ser molt més, depèn de cada persona. L'informe era cridaner, però quan me'l vaig llegir, perquè per culpa vostra, o sigui, gràcies als periodistes, jo estudio molt, el que van fer va ser una estimació molt aproximada. La principal via d'entrada en el cos de les persones dels plàstics són els aliments i els seus envasos. Molts compostos tòxics fa 50 anys no es detectaven en el cos humà. Se'n detectaven més quantitat d'altres, per exemple, de pesticides com el DDT.
A l'estudi que heu fet amb Resero, Salut de Plàstic, a quin ha estat l'objectiu?
L'objectiu és recordar-li al ciutadà que no està sol davant del perill. L'objectiu és recordar-li al ciutadà que no pot ser un heroi, que a vegades ens deixen sols davant de la intempèrie i que necessitem lleis i polítiques que ens protegeixin. Ens culpabilitzen a les víctimes, ens diuen que tenim la responsabilitat de tot i que hem de ser herois i durant tot el dia anar esquivant els plàstics per tot arreu. I això no és correcte èticament, políticament, i a més és inútil. Un no pot anar tot el dia esquivant els plàstics. Quan jo vaig veure la quantitat de plàstics que hi havia a la meva pròpia orina, vaig dir, però si jo ja vigilo. Per tant, si una persona que ja vigila molt té substàncies tòxiques relacionades amb els plàstics a la seva orina, vol dir que hi han d'haver-hi mesures col·lectives que ens protegeixin a uns i altres, per part de les administracions i també per part de les empreses. Si tu estàs exposat, si tu estàs contaminat un dia, no passa res. És la contaminació continuada la que ens preocupa. En el cas de l'aigua, és un disbarat monumental que haguem de comprar plàstic. D'aquí 4 dies mirarem enrere i direm, però com podíem ser capaços de fer aquest disbarat que contamina el planeta i ens fa mal a nosaltres? Com podíem fer aquest disbarat? Com és que votàvem a polítics que no ens portaven aigua sana a l'aixeta? Vostè sigui bona persona. Jo li venc el producte, jo faig els calés i vostè després s'espavila. Això és el que ens està fent la Coca-Cola i les grans embotelladores de begudes i de cerveses. La principal font d'entrada és que aliments estan calents en contacte amb plàstic en algun moment abans d'arribar a la nostra boca. O bé, la gent els escalfem amb plàstic, cosa que moltíssima gent ja sap que no s'ha de fer. No s'han d'escalfar aliments en recipients plàstics, ni al microones. Però, a més, molt del menjar que acaba a dins la nostra boca ha estat en algun moment calent en contacte amb plàstic. Deixa'm dir-te això. Jo sovint em porto el menjar, de fet, tinc una carmanyola de plàstic aquí a la nevera, i després me n'aniré a la cafeteria i em donaran un plat de ceràmica i jo volcaré l'aliment que mai he posat calent en el tàper de plàstic, el volcaré en un plat de ceràmica i l'escalfaré al microones. Aquest és un exemple de les coses que s'han de fer. Una altra font molt habitual és quan vas a comprar menjar i te l'emportes a casa o te'l fas portar, aquests recipients que per fora semblen tan bonics i tan de disseny, però per dintre porten substàncies perquè el greix no vagi cap enfora, tenen una funció pràctica, és a dir, no és que la indústria sigui perversa i et vulgui matar, no, és que allò té una funció. Al món de la restauració se li ha de preguntar, perdoni, com ho podríem fer perquè vostè no posés aliment calent tan sovint en contacte amb plàstic. Què podríem fer? I jo insisteixo que hi ha indústria innovadora i saludable, igual que hi ha administracions tòxiques. La producció de plàstics de tot tipus segueix augmentant milions de tonelades cada any.
No creus que hi ha un moment de conscienciació?
Sí.
Estic potser de la ciutadania, de dir, vigilem?
Les minories més conscienciades, que són les que canvien les coses, per cert, aquestes coses no canvien per majories, canvien per minories. O fan que els supermercats de repent admetin que hi vagis amb una carmanyola, primer són reticents i després diuen aquí, a veure si ara perdré el 3% de mercat. Quan el 3 o el 7 o el 17% de població comença a canviar els hàbits, això ja mou moltes coses. Podries pensar que hi ha un punt d'inflexió en la conscienciació. El que passa és que no sé si això és suficient perquè l'apoteosi del plàstic està fora de control. Ja tenim coneixement suficient per actuar. I per mi aquesta frase és molt pensada, encara que s'entengui perfectament. Soc irònic en aquest sentit, perquè tot el que pensem massa no s'acaba entenent. Doncs aquesta s'entén. De vegades hi ha coneixement suficient per actuar, i cal actuar. I si convé, d'aquí 2 anys o d'aquí 10 anys, ja ho canviarem.
Quan parlem d'aquesta presència del plàstic, en què es tradueix, en quines malalties es pot traduir?
Problemes d'infertilitat, diabetis. És l'únic factor? No, per suposat, perquè totes les malalties són multicausals. Obesitat, molta gent que no aconsegueix perdre pes o que el recupera amb facilitat és perquè té una càrrega de contaminants. I així successivament, diguem, problemes de tiroides, problemes de creixement, problemes d'immunosupressió, de gent que té les defenses baixes.
Grans empreses com la Coca-Cola no es donarien l'exemple de treure un envàs que no portés aquestes substàncies, i això potser tindria un impacte que seria molt més gran que el que puguin fer amb tot el respecte determinades campanyes?
Tot depèn de la indústria? No, però la indústria pot fer molt més. És un escàndol que s'estiguin oposant d'aquesta manera tan subreptícia que l'envàs pugui ser retornable a canvi d'uns cèntims. Coca-Cola va anunciar en la fira, en l'Expo de Milà, que havia produït uns envasos totalment vegetals. No els ha comercialitzat. Continuarem envasant en plàstic perquè el consumidor ho vol. Però com ho canviem tot això? Perquè si Coca-Cola diu que el consumidor vol plàstic, ara què fem? Per tant, hi ha una responsabilitat individual per raons ètiques i pràctiques. S'ha d'exigir molt més a les empreses. Qui? El consumidor una mica. I la política. Es diu política, això? Que tot això ho hem de viure amb alegria, a sobre. Sí, ho hem de viure sense angoixar-nos, sense neures, perquè les neures i l'angoixa no són saludables i hem d'organitzar-nos. Hi ha molta gent fent coses, Menys parlar i més fer, no?
El doctor Porta diu que cal fer coses. Per això anem al Mercat de la Concepció de Barcelona, on ens tornem a trobar amb la Rosa García, directora de Refero, per veure què podem fer per reduir el consum de plàstic. Juntament amb la Rosa, ens trobem amb la Carolina Bambali, una de les responsables de l'equip de bosses Pizzi Bags, un dels molts exemples d'emprenedors compromesos amb la nostra salut i la del planeta.
Fa uns anys, potser fa 20 o 25 anys, jo recordo anar al mercat de Sant Antoni amb la meva àvia, i la meva àvia anava comprant, anava amb un cistell.
En les darreres dècades ha proliferat tot el que és l'usar i llençar, no? Com hem vist, i justament als mercats el que veiem és que és com aquell reducte on encara sí que hi ha gent que va comprar amb el carretó, amb el cabàs. Actualment a Catalunya s'està treballant per elaborar la nova llei de residus i recursos. S'espera per aquest any almenys que el govern hagi elaborat un primer esborrany i que aquesta llei, doncs, 2021 es pugui aprovar al nostre Parlament. N'esperem mesures concretes de reducció de residus, de plàstics, especialment dels plàstics d'un sol ús. Esperem també reducció en tot el que serien, doncs, sistemes productius amb un gran impacte ambiental. Apostar clarament per la reutilització, que es compleixi la responsabilitat ampliada del productor.
Cada vegada és més habitual veure bosses que diu que són biodegradables. I són millors pel medi ambient?
estan proliferant tots aquests materials compostables, biodegradables. Si substituïm el plàstic per altres elements encara, no?, que tinguin doncs, una major degradabilitat, estarem tornant a desaprofitar una quantitat de recursos naturals i no? La teva àvia que deies abans es posaria les mans al cap. No? Quin és el problema d'aquests materials compostables? És que actualment a nivell de Catalunya aquests materials per compostar-se necessiten unes condicions tècniques molt específiques de temperatura i tal que no es compleixen a les nostres plantes.
Aquí en el mercat de la Concepció també ens acabem de trobar amb la Carolina Bambalí. Què són els bits i bags?
Són unes bosses fetes a Barcelona. Les van pensar per ajudar a la reducció del plàstic d'un sol ús. Estan fetes d'un material molt resistent que té una durabilitat de 5 anys. Això permet més o més l'estalviament de 1.000 bosses de plàstic que no les portem a casa. I també tenen un cert certificat d'ús alimentari, això vol dir que no deixa cap residu a l'aliment, que això és molt important, i també les podem posar directament a la nevera per guardar la fruita i la verdura.
Rosa, una opció seria que les persones que utilitzin bosses de malla, que reciclin, tinguin algun tipus de bonificació?
Diverses entitats portem anys reclamant que a Catalunya recuperem el sistema de dipòsit d'evolució retorn pels envasos. El que fèiem abans, de poder retornar les ampolles als comerços.
I resulta que estem en una parada on està el Jordi Moreno, que és la parada Tant de Bo. Rosa, ajuda'm una mica, què tenim aquí?
Aquesta és una marca de la Garrotxa, justament, que el Jordi distribueix, que ens garanteix als ciutadans poder comprar i amb envasos retornables. Després nosaltres, quan consumim aquest producte, li retornem els envasos al Jordi i ell se'ls envia també cap als productors.
Jordi, què et va portar a decidir apostar per un sistema que fa un parell d'anys segurament no era viable?
O sigui, al final jo noto que últimament els clients tenen una demanda per aquests productes i trobes pues, coses com aquestes de Sant Feliu de Pallerols.
Qui que tenim?
Iogurt de cabra grec amb envas retornable i llet sencera ecològica amb envas retornable. Pues, en el cas de la llet, pues, per cada envas que a mi em tornen, jo dono 30 cèntims. Perquè per aquest envasos, doncs això són 8 cèntims per envas, però la gent realment, o sigui, els porta.
Necessitem tornar al mercat amb els nostres contenidors, amb les nostres carmanyoles, per col·laborar i per no portar-nos tanta plàstic a casa.
Jordi, Carolina, Rosa, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Un reportatge de Dani Jiménez, Susana Ortega i Sílvia Andrés, amb la veu de Jo Casals.
Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. I know a dark, secluded place. Obre els diumenges d'una a dues del migdia. One knows your face. La resta de dies, tancat per descans del personal. It's called
Hernando's Hideaway. Olé. Clara Antonet, bona tarda.
Bona tarda.
A tu, si et deixen triar, què t'estimes més, el vi blanc, el rosat o el negre?
Jo sóc bastant de vins blancs.
Un cop al mes rebem al restaurant Caníbal Clara Antúnez, sommelier i nutricionista, amb qui parlem de les coses del beure. Avui, Clara, toca parlar de vins, que fa molt de temps que no ho fem, concretament d'una manera de fer vi.
Exacte, sí, Gemma, fa temps que no tractem de vins i em venia de gust poder explicar d'on venim i cap on anem en aquest sector i avui parlem de vi brisat.
I ens n'has portat una ampolla. Què és el que ens has portat?
Us he portat un terroir sense fronteres, del celler Terroir al Límit, en aquest cas és un Déu Montsant, i és un vi brisat que fa poc temps que el fa aquest celler i perquè el tastis, perquè sàpigues tot el que explicarem si és veritat o no.
Després el tastarem. Això de vi brisat sona a brisa, però no deu ser pas un fenomen meteorològic.
No, ve de brisa, exacte, però en el món del vi la brisa es refereix a la rapa, a la pell i als pinyols, és a dir, les pellofes del raïm. Els vins brisats fan referència a vins blancs que s'elaboren seguint un procés semblant al que segueix per elaborar vi negre, és a dir, deixant que fermenti amb totes les parts sòlides del raïm. Dins d'aquesta breu definició hem de dir que cada elaborador fa la seva interpretació. A vegades, per exemple, només es deixa les pells, o només, és a dir, trien una mica com exactament fer cada brisat.
És a dir, que cada celler podem dir que té la seva manera de fer aquest tipus de vi. Quin avantatge pot tenir, per exemple, deixar la brisa, la pell i els pinyols durant el procés de fermentació?
Fa que el vi tingui més xitxa. Què vol dir això? Doncs que agafa més aromes de les pells, també s'emporta més tanins, aquella substància vegetal que ens fa que un vi sigui aspre. I aquí estem parlant d'un blanc, eh? Uh-huh. I també més substàncies antioxidants. Això fa que li allargui la vida en aquest vi a dins l'ampolla. I suposo que depenent del temps que deixem el vi o el most en contacte amb la brisa tindrà doncs, uns matisos o uns altres. Hi ha algun temps indicat de maceració?
Es pot deixar macerant i fermentant des d'una setmana fins a varis mesos.
I això com influirà en el tast final?
A priori, més hores vol dir més color i més astringència. Però és bastant relatiu, Gemma, perquè els matisos finals també depenen de quin clima, de quina varietat, de quin punt de maduresa tenia el raïm quan el van collir. No només són les hores.
Parlàvem de com s'elabora aquest vi brisat i del temps que pot estar macerant dins la bota, però pel que fa a la zona, d'on és típic aquest vi?
Sembla ser que la zona de Catalunya amb més tradició d'elaboració dels vins brisats és la Terra Alta, amb la Garnatxa Blanca, la varietat per excel·lència. La Pili Sant Martín, per exemple, del celler Bàrbara Forès, diu que és un vi que parla molt del passat i del present i que té una mirada al futur, o sigui, que connecta generacions i amb la tradició.
I tinc entès que aquesta forma de fer vi no és nova d'ara, no és una pràctica actual. Cap a on ens hem de remuntar? Fins quan hem d'anar cap enrere per trobar la primera vegada o les primeres vegades que s'elabora el vi d'aquesta manera?
Com passa moltes vegades, no tenim documentació que ens indiqui quan, quina és la data exacta, però tradicionalment a les masies i a les cases de pagès, pel propi consumir i també els cellers volien vins amb més xitxa, més cos. Abans no hi havia tant alcohol, per tant havien d'aconseguir l'estructura i el cos d'una altra banda.
I només es fa aquí a Catalunya?
No. De fet, aquest tipus de vi sembla que és original de Geòrgia.
Ostres.
Que molts vins dels que tenim avui venen de Geòrgia. I existeix un altre nom més generalitzat per aquest vi i que està de moda i que té per mi més màrqueting, que és l'orange wine. Vi taronja, per anomenar aquest tipus de vins blancs.
Perquè sembla que sempre haguem de fer servir anglicismes, eh? Per anomenar les coses. Dius que és vi taronja?
Dic que es diu orange wine, vi taronja, pel seu color àmbar. Donat que el mos està en contacte amb aquesta pell, agafa molt més color que un vi blanc normal i pot haver una mica d'oxidació, també, durant la fermentació. Cal remarcar, però, Gemma, que no hi posen taronges. Vale. És un vi fet de raïm i ja està.
Clara, tot això que m'expliques a mi em fa pensar una mica en els vins naturals, pot ser?
Una mica sí. Són vins que recuperen maneres de treballar antigues, quan encara no hi havia tant coneixement científic, ni es buscava l'estandardització, ni hi havia tanta tecnologia per protegir amb temperatura, amb diferents elements. I els vins brisats o vins taronges tenen un punt de deixar fer la natura, de deixar que la natura s'expressi, d'aprofitar tot el material que ens dona un cep, la pell, la pellofa, la rapa, sense masses intervencions. I això va vinculat una mica amb els vins naturals.
I a qui li agradaran aquests vins?
Gran pregunta i no tinc la resposta. Cadascú té algú seu personal i amb cap tipus de vi és possible agradar a tothom. Els seus detractors qualifiquen aquests vins de massa rústics o grollers, perquè sí que és cert que són uns blancs intensos. Poden ser més secs, més secants, més herbacis que els blancs més habituals i menys àcids.
Potser està més indicat pels paladars una mica atrevits o amb ganes de tastar coses una mica diferents.
Exacte. No necessàriament coneixedors, però sí que siguin més oberts de mires i perquè seran, segurament els sorprendrà bastant aquest tipus de vi.
I a tu t'agraden?
A mi m'agraden. Sí que és cert que hi ha brisats més, que m'agraden més que d'altres. No puc dir que el concepte de brisat m'agradi molt, sinó que dependrà del elaborador, de la sensibilitat, de com l'hagi fet, que és més atractiu que no.
Et sembla si el tastem, Clara?
Tastem-lo. Per color ja veus, Gemma, que té aquesta tendència, no taronja-taronja, però sí àmbar.
Sí,
un groc molt intens.
Sí, això no és pas clar.
No, i és molt més groc com blanc amb criança, també. Què et sembla?
És realment molt diferent, eh?
Sí.
Té molt de cos.
I és aspre, que sí. Això és per mi el que potser sorprèn més a les persones que no estan acostumades a aquest tipus de vi.
Com si et mengessis la pell del raïm.
Sí, mica. Molt bé.
Clara Antúnez, moltes gràcies. Ens veiem el mes d'abril. Parlarem del rebujito, la beguda típica d'Andalusia i de la Fèria d'Abril. I si tenim temps i podem, també el tastarem.
Això mateix.
Gràcies.
Gràcies.
ponía los cubiertos al lado de los platos con bordes nacarados. En la mesa había copitas de champagne.
Un restaurant caníbal a Berlín. No surt a TripAdvisor, però ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. Restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. La Magdalena de Proust.
Toni Cruanyes, periodista, recorda un plat que li feia la seva àvia.
La meva Magdalena de Proust és un arròs a la cassola molt dens, amb pèsols, amb, sobretot molt dens, de mar, evidentment, amb gambes i amb escamarlans, i és l'arròs que em feia la meva àvia Carme, i no és fàcil de trobar arròs caldós amb aquestes característiques i aquesta densitat, però realment és posar-me-la a la boca quan el trobo i és tornar a la infantesa i recordo la meva àvia sortint de la cuina i portant-ho allà a la taula perquè tots ho disfrutéssim.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
I és el moment en què Toni Massanés arriba a la cuina del restaurant caníbal carregat amb una caixa plena d'un dels productes estrella de la cuina catalana. Poca broma, Toni, que avui parlem de tot un emblema, el calçot. Bona tarda, Toni, com estàs?
Molt bé.
El calçot és molt més que una ceba que ens mengem durant l'hivern. Tot i que és cert que les calçotades són l'excusa perfecta per reunir-nos amb la família, els amics, sortir de casa...
Sí.
És un acte social.
És un acte social i jo crec que aquesta és la gràcia. Em deies que era un emblema. Sí, és un emblema, però des de fa poc, eh? Perquè veiem que també aquestes tradicions que ens semblen immutables de l'essència, no?, de la nostra poble i totes aquestes coses, doncs també es mouen i es mouen relativament ràpid o històricament, diguéssim, des de moments recents. Les primeres notícies de calçots que tenim són de fa poc més de 100 anys, i encara... Però, a més, el primer coneixement de calçotades més enllà de l'àrea de Valls i de la zona del camp de Tarragona, els de fora d'aquest àmbit, comencem a conèixer les calçotades a partir dels 80-90, que tampoc fa tant...
No fa tant de temps.
Com perquè ara sembli... Exacte. I fins als 2000 o 2000 i picos, amb alguna excepcioneta, ningú es plantejava que es podien fer calçotades a Girona, no?, o a Barcelona, i en canvi ara, fixa't, no?, els fem a tot arreu.
S'ha estès per tot el territori.
Sí.
Van sorgir, per això, a Valls.
Sí, diuen, hi ha aquesta figura, que no sabem fins a quin punt mítica del xat de Benages. Tenim notícies que es feien algunes festes, però d'una manera molt, molt local. Al final és una ceba replantada, té avantatges perquè aguanta durant l'hivern i per això, no? O sigui, es calça, no? Es diu calçot perquè està calçat. Passa com totes aquestes coses que són blanques, no? Que tenen una part blanca, que és que van creixent i conforme van creixent i anem posant terra perquè no veguin el sol, no hi hagi clorofila i, per tant, es tornin tan amargants, no? Tot els espàrrecs blancs, la diferència amb els verds, o qualsevol cosa d'aquestes que veiem aquesta part blanca és perquè no els hi ha tocat el sol. En aquest sentit, la gràcia que tenen, com totes aquestes coses d'hivern, és que aguanten molt fred perquè viuen tapades. Això és bo pels pagesos i, per tant, fa temps vam fer un 30 minuts en el que vaig col·laborar, que es deia la ceba d'or, no? En el seu moment, escolta, els calçots van generar una bona... Sempre hi ha males notícies al camp, doncs mira, aquesta va ser una bona notícia per molts pagesos.
Si ara decidíssim organitzar una calçotada amb totes les persones que fan possible el restaurant caníbal i anem a comprar-los, en què ens hauríem de fixar? Algun consell?
Sí, primer hi ha una IGP, no? I per tant, calçots de Valls, sempre que tinguem una indicació geogràfica protegida, doncs primer fixem-nos-hi. Després que no siguin ni massa estrets, perquè quan els posem el foc, clar, es fa normalment amb flama viva, tot i que aquí també ja comença a haver tota la seva mística i experts i fins a l'Ivan, però normalment es fa amb flama viva i per tant es crema molt lo de fora, que després pelem,
I ens embrutem les mans.
Clar, i ens embrutem les mans i els dits i totes aquestes coses amb sutge. Doncs no poden ser ni massa amples, perquè llavors costen massa de coure, ni massa prims, perquè llavors es cremen del tot i llavors no hi trobes res quan els desvesteixes, diguéssim, de la cendra. I de més, si poden ser regulars i que es veguin frescos, no? Que això ja es veu, no? La tersura aquesta, doncs millor.
I un cop els tenim pelats, toca fer allò tan divertit que és sucar-los amb la salsa.
Sí, i la salsa, que al final molts diran, no pots dir això, però és un tipus de romesco, També tot això ja no, és la salsa salvitxada, no és la salsa de calçots, és una altra, és molt diferent. És una picada, bàsicament, que hi ha fruits secs, amb ametlla avellana, que és de la zona, que hi ha nyora, pobrot del romesco, o sigui, un pobrot sec, diguéssim, que es dona aquest punt, de com de pebre vermell, doncs això, la nyora, la hidratem i després la piquem, una mica de tomàquet, all, hi ha qui fica més o menys picant, i aquí fica alguna herba, i aquí fica més o menys pa. És important una cosa, que com que han de sucar, el romesco, si ens el fem nosaltres, ni l'emulsionem, que no ens quedi massa muntat com una maionesa. Si ens emulsiona, ens quedarà massa espès, i al ser molt espès, llavors no ens sucarà
no
el calçot.
No ens sucarà bé.
Va picant a sobre, sí, i després no queda sucat.
El calçot no és només per fer calçotades, tot i que l'associem a aquest acte social, no? També podem fer altres plats que el portin. Alguna idea?
Sí, de fet, no queda malament. Primer, una mica bullit, no? Perquè si no ens costaria de... quedaria cru, i després arrebossat, no? Llavors se'n menja molts menys, no queda malament, i després també es poden fer com a verdura, Evidentment, tot el que pugueu fer amb un porro, amb una ceba tendra, també ho podeu fer amb un calçot, tot i que jo crec que la gràcia del calçot, sobretot, és la festa. O sigui, és aquesta cosa tan nostrada d'anar-nos en el camp, tots els que ens estimem, i que ens emportem els dits, estiguem a fora, no? Aquesta cosa era una cosa, les hades, que li dèiem abans, no? Que fèiem arrossades, carxofades, graellades, etc. Però aquestes hades, en aquestes hades és més important la festa, la celebració, el cuinar i menjar junts, totes aquestes coses, que no pas el propi... El menjar és l'excusa, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Quantes n'has fet aquest any, Toni?
En porto dos i encara me'n falta alguna, perquè, de fet, en teoria s'ho estaria acabant, ho estaríem acabant, són molt de gener i febrer, per tant,
sí.
Una mica març, perquè són de molt fred, diguéssim, no? Mm. És veritat que, primer, ara de fred no em fa, i segona, també és veritat que, com que això de la calçotada ha anat tan bé, no?, i ha crescut tant, ara les calçotades comencen molt abans, no?, n'hi ha que comencen abans de Nadal i que acaben després de Pasqua. Per tant, encara ens en queda alguna.
Estrenem mes de març i toca fer la compra. Amb què podem omplir el cistell, Toni, a banda dels calçots? Evidentment, què tenim de temporada?
Doncs mira, faves fantàstiques, pèsols, porro, àpid, all, bledes, cols, espinacs, estendres, escarola, carxofes, endívies, xirivies, espàrrecs, pastanagues, enciams, tirabecs, aquests pèsols gourmands, diguéssim, amb tabella, maduixes, i les mandarines ja començaran a... més que els diguem adéu.
I abans d'acabar, Toni, què diu el Bernat, el savi del Mont Sant Benet?
Doncs que al març, augmentar les hores de llum i disminuir el fred, afavoreixen el creixement de les plantes, no? Això que ja sabíem. I serà el període de març-abril quan podrem començar a trobar fulles més tendres de tot l'any, per tant, sapiguem-ho aprofitar.
Fantàstic. Toni Massanés, moltíssimes gràcies per passar pel restaurant Caníbal. T'espero la setmana vinent amb la taula parada.
Al miop se li han de treure les ulleres abans de gratinar-ne els ulls. Es preparen com si fessin bacallà fresc.
Un restaurant caníbal a Berlín. Nyap o top.
Nyap o top, la secció en què descobrim si un producte és una genialitat o bé és un desastre. Presenta'ns la víctima d'avui, Gerard.
A veure, avui donem la benvinguda a un client nou que no havia passat per aquest espai del restaurant Caníbal, i escolteu bé com us el presento. És un músic mexicà català que fa el millor panetone italià a nivell espanyol. Potser el seu nom ja us va sonant una mica, és el Tonatiuh Cortés.
Hola, molt bones, gràcies.
Bona tarda, Tonatiuh.
Bona
tarda.
Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies.
De formació tu ets músic.
Correcte, correcte. Encara que ara ja ho faig només per gust, però sí, sí, sóc una mica músic, una mica forner.
Vas arribar aquí a Barcelona i vas obrir el teu forn. Com va anar això?
Bueno, la crisi una mica, la vida del músic, que no és com la pinten, i que m'agrada molt el pa i menjar.
Però tu, abans de venir a Barcelona, ja tenies algunes nocions de l'ofici, del...
Què va?
No sabies res,
Res, no podia ni fregir un ou.
I com és que t'hi vas ficar?
Doncs em vaig trobar, per casualitat, completament un mix, aquest que només has de ficar aigua, i suposadament has de treure un pa d'allò boníssim, i no.
No va funcionar.
No va funcionar. Però, bueno, això jo suposo que em va fer obsessionar-me una mica i posar-me.
I fa uns mesos vas guanyar el títol al millor panetone artesanal d'Espanya.
Uau, doncs sí. Això ha sigut una sorpresa. Ho vam guanyar perquè som un equip, no? No el faig jo sol. Però la veritat és que molt contents i no ens ho esperàvem.
I la idea de fer panetone, d'on et surt?
A veure, el panetone el que passa és que et pot arribar a obsessionar. És una cosa molt tècnica, has de controlar temperatures, pHs... Llavors, és molt fàcil enganxar-se. És apassionant.
Molt bé.
Què li farem tastar a la víctima d'avui, Gerard?
Doncs mira, avui li faré tastar un producte que coneix bastant bé perquè s'assembla, podríem dir que és una versió del popularíssim donut. Però en aquest cas no es diu donut, es diu donis, i és un producte congelat. Us donaré 3 arguments a favor d'aquest producte, 3 arguments en contra, i al final n'haureu de fer el tast, com sempre, i haureu de decidir si ens trobem davant d'un producte que és top o d'un producte que és un nyap.
Doncs vinga, va, comencem pels 3 arguments a favor.
El primer és que és de fàcil consum, aviso. Avui és un d'aquells dies que m'ha costat molt trobar els 3 arguments a favor. En tot cas, és un congelat que no requereix cap preparació. No l'has de fregir, com aquests xurros congelats que trobes a vegades als súpers, ni posar al forn, com els croissants que venen congelats, també. Això, senzillament, ho has de treure del congelador, deixar-ho allà sobre de la cuina i consumir quan estigui descongelat. I prou, per tant, és de fàcil consum. Segon argument a favor, sense gluten. No ho sé, és per mirar de trobar-hi alguna cosa positiva, no té gluten. Això podria ser un consol pels amants del donut industrial que tots coneixem i que no té la seva versió sense gluten. No l'hem tastat aquest, però mira, no sé, potser funciona. I el tercer argument a favor és que això és un producte molt destinat als fans del donut. M'imagino que és un producte pensat pels fins i tot addictes a aquest producte, perquè quina necessitat hi ha de tenir això congelat, no? Un pa congelat el pots tenir perquè et pot treure, en cas d'emergència, et pot treure d'una mala situació, no?
I però això un donut, també.
Clar, hauries de tenir una urgència de donut, no? És una, per tant, per molt addictes. Aquest seria el tercer argument a favor.
I exposats els 3 arguments a favor, anem pels arguments en contra.
El primer és la presentació. Des del nom del producte fins a l'envàs d'unis li han posat, m'imagino que perquè t'aboqui una mica els dònuts. Però després ve acompanyat per aquest nom de La Santinya, no? Que és com nom d'empresa de pastisseria portada per monges. Tot plegat, presentat en una caixa de cartró finet que amb la humitat del congelador s'estova. No és un producte que t'entri per la vista, vaja. Segon argument en contra, els ingredients. Aquí dins aquests dònuts hi ha una mica de tot, eh? Hi ha espessants, emulgents E422 i E471, acidulant E330, aromes, conservants E202 i colorant E160, etc.
De tot el que no s'ha de menjar, vaja.
I el tercer argument en contra és l'ús de la paraula artesà, que està per aquí. Una vegada més ens trobem amb una mala utilització del concepte artesà o artesanal, no cal argumentar o gaire, després del reguitzell de productes més aviat poc artesans que acabo de llegir. Per tant, amics, teniu els arguments a favor i en contra exposats. Queda la prova definitiva, que és la del tast. Si voleu, us obro aquesta caixa de productes sense gluten. Veig que els dos dònuts venen a dintre una bossa de plàstic.
Obrim la bossa.
Així d'entrada em sembla que l'aspecte del dònut no és el mateix que venen en la fotografia que hi ha a l'envàs, eh?
No ben bé.
A veure.
Veurem el gust.
Donatiu. Si en vols un...
Gràcies.
I Gemma, l'altre és per tu.
Gràcies. Va, t'atreveixes tu primer?
Vinga, va.
A veure.
Doncs me l'imaginava més dolç, eh?
El Tonatiu, d'entrada, ha somrigut. Ha somrigut i li ha vingut com un atac de riure. Un cop ha fet la primera mossegada del Dunís. Gemma, tu, com a poc amant de les coses dolces...
I poc consumidora de dònuts, en general, a la vida.
Poc consumidora de dònuts.
Me l'imaginava més dolç.
Uh-huh. Té un gust com de greix, molt, molt potent. No sé...
De textura, què tal? És una cosa densa, és una cosa esponjosa?
A veure, no està malament, no? Per no tenir gluten...
No està malament.
Però és dens, és dens.
Sí, més dens que esponjós. Sort de la xocolata, una mica.
I sec també una mica, oi?
Secot. Home, mira, si t'ha de treure d'un moment de... necessitat...
Sí, però hauria de ser una necessitat molt gran, eh?
A les 2 de la matinada... per exemple.
Jo crec que dels punts a favor, el que has dit al principi és molt important, que no hi ha moltes opcions sense gluten. Uh-huh. I jo tinc coneguts que no poden menjar absolutament res amb gluten i jo estic segur que almenys un d'ells agrairia tenir uns dònuts d'aquest.
Però què?
Ens estàs demanant que ens mullem, eh?
Sí. Arriba l'hora de definir-vos una mica. Si haguéssim de situar... A veure, per aquí comencem, per tu, Tonatiu. Si haguéssim de situar aquest producte en algun punt que va del producte nyap al producte top, on ho situaries? Més a prop del top o del nyap?
Jo trobo que la xocolata no és gaire bona. Uh-huh. El greix tampoc és de bona qualitat, suposo. El fet que estigui congelat ja ens dona una informació. Jo el situaria més cap al nyap, em sap molt de greu.
No, les coses com siguin.
No sé què penses tu, Gemma.
Jo hi estaria bastant d'acord, però sí que salvo l'argument de sense gluten.
Però t'has
però
de definir...
Però potser més cap al psè.
Psè. Per tant, el que passa que entre un psè... i un nyap ens dona que aquests donis de xocolata de la Santinya són un producte...
Nyap!
És així, entre un 5 i un 2 sí. Ens dona una mitjana per sota de l'aprovat.
Tonatiu, moltes gràcies per venir al restaurant Caníbal.
A vosaltres.
Estàs convidat una altra vegada, si vols venir, només si tu vols venir.
Encantadíssim.
No sabem si el nostre crític de capçalera, en Felip Regol, ha tastat alguna novetat aquesta setmana. Ha visitat el restaurant Xavier Pellicer.
Restaurant Xavier Pellicer, carrer Provença, número 310 de Barcelona.
Xavier Pellicer proclama sempre la seva felicitat a qui vulgui escoltar-lo. Feliç d'haver trobat des de fa uns quants anys una nova línia de cuina, més sostenible i saludable. Feliç de trobar-se per fi a casa seva, al seu restaurant del carrer Provença, lliure d'amos i socis. I feliç d'omplir-lo cada dia de clients fidels. Ja a l'etapa del seu retorn a Can Faves, després dels anys passats a la BAC, Pellicer va fer un canvi que el duria a aquest moment tan dolç que està vivint. Va descobrir el món de les verdures, dels productes ecològics i fins i tot biodinàmics. El cert és que no ho va fer seguint cap moda, sinó per una profunda convicció personal, que fins i tot l'ajudaria a canviar el seu caràcter i millorar la seva relació amb la persona que l'envoltaven. Al costat del seu menjador principal, on una desena de cuiners s'afanya a la vista dels clients, hi ha també un menjador més privat i exclusiu, on Pellicer juga a recordar-nos que no ha deixat mai l'alta cuina, tot i que l'hagi acolorit de verd. Anirem a tastar-la un altre dia. Avui, però, voldria parlar de la meva visita al seu restaurant més informal, on regna, amb dret propi, el producte vegetal. Vaig tastar la carxofa a la brasa amb romesco blanc, també la carxofa confitada amb rovell d'ou i tòfona, els salsifills amb meunier d'oli d'oliva, les curioses callet, una mena d'híbrid de col de Brussel amb col, i les humils fulles verdes del porros, que sovint es llencen, però que el Xavier cuina com si fos un milfull vegetal i fundent, deliciós amb el seu tupet cruixent. Però l'important d'un restaurant és que tingui un plat insígnia, un plat signature, com diuen els francesos, és a dir, que s'identifique amb la casa.
En aquest cas, són, sense cap mena de dubte, els seus pèsols amb tripa de bacallà. Segurament el millor de la ciutat, amb el seu pil-piu gelatinós que fa d'untuós fil conductor. Tenen la cocció perfecta i el trosset de la tripa com un suculent peu de porc marí. Com a postres, el Xavier m'ofereix un cunscuats ecològic que li acaben d'arribar de la finca de Sant Anton de Màlaga. Lleugerament confitat amb poc sucre i conservant la seva textura, són com una llaminadura natural que fins i tot es poden menjar crus. S'acompanyen d'una crema pastissera de vainilla aleurejada amb chantilly, unes quantes maduixetes i una mica de crumble. Al centre, una petita canel de sorbet de llimona per aportar acidesa. No cal res més. Molt recomanable també el menú degustació a 68 euros.
I avui qui li toca deixar propina?
Avui anem fins a Arbeca. Li toca deixar-la a la pagesa Dolors Català.
Oh, Dolors, sí.
Els colors de la tardor i l'hivern s'allunyen, donant pas a l'espectacle que el paisatge de secà ens ofereix quan arriba la primavera. Aquest any, les pluges abundants caigudes a l'octubre han fet renéixer les fonts i han omplert bassetes i cogulles, aquells dipòsits excavats sobre la pedra manualment, fets en una època en què el temps es comptava d'una altra manera. Tot i que també ens ha tocat viure la part negativa d'aquests aiguats. El cert és que l'aigua, tard o d'hora, acaba reclamant el que havia estat al seu lloc i té força per endur-se tot allò que l'ha ocupat temporalment. Molts marges, construïts amb la pedra local per evitar les esllavissades, han estat arrasats i els terrenys més baixos són encara coberts per l'aigua. La feina no s'acaba mai quan alhora ets el gestor de la teva empresa i també qui conserva i recupera el territori quan queda malmès. Aquesta setmana, i abans de començar la poda, ens venen a visitar un grup de dones del món rural, que seran durant 3 dies per les Terres de Lleida, coneixent nous projectes i compartint experiències entre dones apassionades per la seva feina, com a pageses o ramaderes. Certament gaudim donant a conèixer aquests conreus i el paisatge que els envolta.
Ara sí que ja podem anar tirant, no?
Quines ganes de calçotada, Gemma Safont.
Ai, sí, eh?
Vinga,
anem-hi, no?
Alerta amb aquesta tempesta que arriba, eh?
Sí,
Rigueu-vos.
Però quan ha de ser? De cara a aquesta tarda?
Ja està aquí.
Avui ja...
No, ja la tenim
però
aquí.
Però avui ja el clàssic, eh?
Avui clàssic.
El clàssic.
Va, anem de calçotada mentre enviem una abraçada fortíssima a la Paula Molés i al Pau.
Home, i tant.
Ja el tenim aquí.
I el Lluís.
El Lluís, que és, és la parella.
Era,
de la...
Home, sí.
El Lluís Barril.
El pare, sí, de la criatura.
Des d'aquí una abraçada al pare de la criatura i, evidentment, a la mare, que ens està escoltant des de casa, la Paula Molés, en aquest restaurant caníbal a Berlín. I tornem dissabte que ve a les 6, a partir de les 6 i fins a les 2 del migdia. @elsuplement, twitter.com/elsuplement i catradio.cat/elsuplement si ens voleu recuperar al llarg d'aquesta setmana també a través de la xarxa. Una abraçada, salut i molta ràdio a tothom. Fins dissabte.